No te lo pierdas.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Com sempre, estic encantat de parlar amb vosaltres. Un dia en què, atenció, aquesta tarda, perquè si parlem de meteo, torna l'alerta per intensitat de pluges, una alerta moderada, sobretot a tota la costa nord de la Costa Daurada, sud de la Costa Brava i tota la costa central, prelitoral i part, bona part del Pirineu i Prepirineu Oriental. Aquí els xàfecs, les pluges poden ser moderades o localment fortes, així que molta atenció de cara a aquesta tarda. Que ens espera aquesta pluja, unes alertes que s'estendran també a demà divendres. Sembla que fins dissabte no farem una mica de net, eh? Això sembla. Aquestes alertes estaran tant avui dijous, aquesta tarda de dijous, com demà divendres. Bé, parlem a part de del parte meteorológico, si us sembla, parlem de les... Això, sí, entraria en edadisme, sí, correcte. Seria parlar d'edadisme, també, sí, sense cap mena de dubte. Però... encara és més cruel. Té un punt de crueltat, aquí, eh? Un punt de fredor. Més que de crueltat, de fredor. Ja sabeu que quan parlem de xifres, i sobretot quan es tracta de salut, les xifres són absolutament fredes. No tenen cap mena de sentiment. És tal qual. Quan parlem d'una empresa, una empresa privada, és tres quarts del mateix, i és normal. Qualsevol persona, si vostè ha muntat un negoci, si jo munto un negoci, si un restaurant o el que sigui, el que vull és guanyar diners. Es guanya diners, doncs, a través d'un bon servei, a través d'una confiança, a través de moltes coses. Però aquest és el que no tothom ho aconsegueix. Encara que tingui un bon servei, no tothom ho aconsegueix. Ja ho sabeu, que a vegades és molt difícil. Quan... he posat l'exemple del restaurant, però si en comptes de posar un exemple de restaurant, poso una companyia d'assegurances, la qüestió també és delicada. És delicada perquè no deixa de ser una empresa privada que vol guanyar diners. En resum, és això. Clar, és que aquí entra un factor important. Aquí no estem parlant de posar macarrons deconstruïdos, ni posar fetge d'ànec bleu al cordon no sé què. No. Estem parlant de persones. Sobretot quan parlem d'assegurances de salut. Assegurances de salut. Estem parlant de persones. I quan et fas gran, les assegurances pugen. De fet, a les persones grans, fins i tot, li han arribat a triplicar el preu de la seva assegurança. Més grans de 65 anys. Aquí posaríem la barrera dels 65 anys cap amunt, el preu de... algunes assegurances, no totes, evidentment, això també va per barris, han triplicat el preu de l'assegurança. Clar, amb tot el que genera tot això, genera... tu imagina, si això depèn dels teus ingressos, et genera una angoixa perquè entres en una edat que segurament és probable que amb l'edat augmenten les possibilitats de tenir, jo què sé, alguna cosa al genoll, alguna cosa no sé què. És normal. És una qüestió que entra dins de la normalitat. I és un tema delicat. Delicat perquè fins i tot hi ha hagut casos de persones que... concrets, que s'han fotut fora, li han retirat aquesta assegurança privada. No és una situació fàcil, i segurament aquí hi hauria moltes coses de les que podríem parlar. De voluntat política, d'unes normes, de moltes qüestions. No les parlaré jo, sinó que en parlem d'aquest tema amb el doctor Laureano Molins. El doctor Laureano Molins és consultor de cirurgia toràcica de l'Hospital Clínic. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Encantat.
Bé, estem parlant d'aquests problemes que suposa per molta gent gran el fet de veure com la companyia d'assegurances li va augmentant el preu de la prima. He llegit algun article de vostè alertant l'impacte emocional que, doncs, que provoca moltes d'aquestes persones, la por de perdre el seu metge de confiança per no poder mantenir l'assegurança privada, etc. Com descriuria vostè el patiment d'aquestes persones ara mateix davant de tot això?
Sí, bueno, realment és un problema. Quanta gent, no? Et diu, escolta, he estat pagant tota la vida, he utilitzat més o menys aquesta assegurança, però ara que arribo als 65, 70, 75, em van pujant la quota 15, 20% cada any, no? I clar, arriba un moment, ja jubilat, no? Doncs tinc el problema que no la puc aguantar, no? I aquest és el meollo de la qüestió, no? Que realment, home, jo crec que hem de protegir a les persones quan arriben a les darreres dècades de la vida, no? I ho passen fatal perquè, bueno, ho han de deixar, no? I crec que el negoci assegurador, doncs, és un negoci, no hi ha dubte, vostè ho ha comentat, però també és un servei, no?
I tant, sí, correcte. No sé si hi ha un augment de casos d'angoixa o ansietat vinculats a aquesta inseguretat. Amb persones d'edat avançada, em refereixo.
Bueno, jo ho vaig reflexat, vaig veure amb unes cartes als diaris, no?, que la gent va escrivint i va dient, escolti, és que jo ara m'hi trobo que m'haig de sortir, no?, i a Déu gràcies tenim una sanitat pública fantàstica, però, bueno, la gent que elegeix, aquest 30% de persones que llibertat totalment personal, doncs volen accedir a la medicina privada o d'assegurances, doncs perd aquest dret i aquesta, bueno, inversió que va fer durant tota la seva vida, no?
Clar, ara que estaves comentant això, creus que el sistema sanitari públic està preparat per absorbir aquestes persones si perden una cobertura privada?
Ah, aquest és el quit de la qüestió.
Ara entrem, ara el posem sistema, el dit on s'ha de posar.
No, és que el sistema, clar. Famós sistema sanitari català, que exportem a molts llocs i que estem tan orgullosos des dels anys 80... o abans, no, sí, els 80, ningú ha variat. Diré que hi ha hagut diferents governs i d'un sentit i d'un altre, però perquè l'equilibri del sistema públic i privat a Catalunya funciona, i funciona molt bé. I llavors, doncs, clar, si aquest 30% de la població que avui dia elegeix el sistema públic, privat, passés al públic, bueno, peta. Vull dir que realment ja tothom els hi va bé que hi hagi aquest equilibri, no? Tant els que volen gaudir d'aquest sistema com de l'altre. Però clar, l'hem de protegir.
No. Clar, aquesta pregunta segurament entra perquè moltes vegades se'ns oblida de la relació humana que hi ha en tot això. Ara darrerament hi ha un enfoc molt clar davant de la humanització d'hospitals i de més. Ja fa uns anys que tot això es té molt en compte. Quin paper juga la relació de confiança entre un metge en el benestar emocional i fins i tot físic de la gent gran? Vull dir, perquè hi ha una dependència, no sé si la paraula seria dependència, però sí una influència en aquesta confiança, no?
Ah, exacte, sí, no és una influència, sinó, bueno, cadascú i la figura aquí del metge de capçalera, no?, del metge generalista, que va visitant el pacient, cada vegada que té un problema el passa a un especialista, a l'altre, en fi, aquesta relació médico-paciente és fonamental, ens la van ensenyar a la facultat i el jurament hipocràtic aquí està, no?, que hem de ser el primer, doncs, persones vinculades absolutament al pacient. Ha d'estar molt de moda, pacient en el centre, no?, pacient al centre, i ha de ser efectiu, no?, això, i realment això no es pot perdre, no?
No, de fet, s'ha dit que això té uns grans beneficis per la salut, sobretot mental i psicològica dels pacients, en qüestions d'acceleració de cures, etcètera, etcètera.
Totalment, totalment. A veure, jo, la veritat és que el sistema d'assegurances, jo no em ficaré, cadascú obre el negoci que vol, el que obre un restaurant, pues, si li ve gent guanya diners, i si no li ve gent no, en perd, no? Però clar, que el negoci assegurador, quan tu tens una un pacient, en aquest cas, un client que et gasta més del que et penses, i això, que el puguis tenir el dret de fer-lo fora, com es fa amb els cotxes, pues, això és el que jo trobo horrorós, no? De que realment, home, és un negoci fantàstic, si només tens guanys, no? Si tu has apostat per aquest negoci...
Com tot és un negoci, si, tot, si clar, tens guanys, si tot és fantàstic,
apostat,
clar.
Clar, si tu has apostat per aquest negoci, és perquè amb els guanyes, amb els perds, que no pot ser, i hem de protegir les persones, i que normalment són grans, però també en joves, que han viscut casos que els han fet fora, perquè la lletra petita del contracte ho deia i no sé, ningú ho coneixia, no? Perquè em gasta més del que em paga. Home, això és el que no entenc ni que cap partit polític ni d'això hagi elevat el crit al cel de dir, escolti, per què els porten tan protegits? Per què protegim a les companyies que hi hagi overbooking, les aèries? O sigui, hi ha coses que per mi són inexplicables.
No, per rematar una mica... Sí, sí. Anava a dir que per rematar una mica l'exemple que posaves del restaurant és com que si entra una persona i et demana una mariscada o entra una persona i et demana un cafè. Vull dir, seria... Sí, utilitza sí, un espai del bar o del restaurant, però la despesa és completament diferent en una qüestió o una altra. Clar, estaves parlant de la situació política, però quines mesures creus que haurien d'adoptar les administracions pròpies o...
D'entrada, protegir l'assegurat. Vull dir que... és que no puc entendre que una persona que, pues això, se li ha operat molt perquè jo tinc malalties, necessita anàlisis clínics més freqüents i tal, que tinguis el dret de dir, escolta, aquest senyor em gasta massa i jo el faig fora, i llavors no l'admeten a cap altra asseguradora. Ara, si m'estan escoltant alguns propietaris o presidents o consellers d'asseguradores, diran, no, això no és així. Sí, no totes, segurament, no? Però passa això, no? Llavors, jo crec que és hem de donar protecció, i jo crec que el que hem d'evitar és que es pugui fer fora la gent. Jo entenc que va en contra del negoci, entre cometes, assegurador, però, torno a dir, a ningú li asseguren un negoci sempre de guanys. No, és que tal, hem d'ajustar els preus, perquè tal... I clar.
I si no el fan fora, el que fan és pujar la tarifa.
Bueno,
aquest seria el
directe.
De forma directíssima. I aquí és on vaig, i amb això acabaré la xerrada, per no agraint el temps que m'estàs dedicant. És que, clar, quan tu et trobes amb una edat, quan et trobes que inevitablement ningú vol estar malalt, però si estàs malalt no tens cap altre remei, no? que anar on has d'anar per intentar curar-te. Quines conseqüències pot tenir en temes de salut mental sentir que la continuïtat assistencial depèn del teu poder adquisitiu? Ha de ser, en funció de quines situacions, d'una angoixa tremenda.
Sí, jo no sóc expert en salut mental, però tinc clar que les persones que conec, que els han tingut aquesta situació, ho han viscut molt malament, molt malament, en el sentit de que jo el que faig és tranquil·litzar-los, en el sentit de dir, escolti, això si no ho ha pogut evitar, que li facin fora o que li augmentin el 20% cada any de la seva quota i tal, doncs, escolti, que sàpiga que la seva sanitat pública estarà atès perfectament, en fi, alleujarà el problema traumàtic que tenen de dir, ara haig de deixar on he estat tota la vida anant al metge, no?
Doncs, doctor Laureano Molins, consultor de cirurgia toràcica de l'Hospital Clínic de Barcelona, escolta'm, gràcies per fer amb nosaltres 5 cèntims de tota aquesta situació, molt amable.
A vostès, molt agraït.
I agraït nosaltres. Bé, fent un petit resum, si podríem fer algunes moltes conclusions d'això, però si em permeteu podem fer una reflexió conforme a com la nostra societat tracta a les persones grans. Com tractem a les persones grans? Això seria una bona reflexió. Estem també dins de la setmana de la soledat no desitjada, podríem entrar ja dins de tot això, l'edadisme, podríem parlar d'això, que entraria segurament també dins del tema que acabem de parlar amb el doctor Laureano Molins. Com aquesta societat, la nostra societat, tracta les persones grans? Que no és que les tracti supermalament, però segurament es pot millorar. Va, que de seguida en parlarem d'una revolució. Recordeu quan el 600 va revolucionar la mobilitat a Espanya? Estem parlant dels anys 60, eh? Doncs ara hi ha un projecte espanyol d'un vehicle elèctric que també ho pot fer. De seguida en parlem aquí darrere, a Cope Catalunya i Andorra, però abans és que vull fer un anunci especialment per empresaris i empresàries. Per empresaris i empresàries de petites i mitjanes empreses, eh? Doncs perquè ara pots tenir un director creatiu executiu de reconegut prestigi treballant amb tu, colze amb colze, costat a costat. Ho ha fet possible Brand Capital. Brand Capital ha fet possible que pimes, amb caràcter, visió, doncs tinguin un avantatge competitiu al nivell de les grans signatures sense ser una multinacional ni una marca de moda. Vols guanyar posició? Vols diferenciar-te sense disfresses? Vols créixer sense perdre't? Vols vendre i fer-ho bé? Doncs ho has de pensar. Més informació a brandcapital.es.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Este octubre vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgrandmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
No parece que guste demasiado esta tasa de basuras, que siempre ha sido, por cierto, muy polémica. Bueno, pues hay varias preguntas que todos nos hacemos porque todos la tenemos que pagar. ¿Se incluyen nuevas señales en el examen teórico de conducir? Y os estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE, ¿cómo recordáis aquel día?
Bueno, yo que perdí la cuenta de las veces que me presenté.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
Puc enviar una salutació?
Home, faltaria més.
A la meva mare, que t'escolta cada dia, eh? I a una mica estanquero, al carrer Mandri, eh? Que és un amic, un fan teu, també.
Ah, molt bé.
Que t'escolta cada dia, eh?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan parlem de problemes de mobilitat estem parlant de moltes qüestions, sobretot intentar, a més d'evitar els embussos a les grans ciutats, doncs també baixar el nivell de contaminació. Això és clau. Llavors aquí és on entra vehicles que poden ajudar aquesta mobilitat. En el seu moment, salvant les distàncies, perquè era una època molt diferent i la mobilitat tenia altres necessitats, la democratització, per dir-ho i utilitzar una paraula adequada, o semblant que es pot aplicar a la mobilitat a Espanya, als anys 60, va ser el 600. El Seat 600 va ser aquell cotxe utilitari econòmic, teòricament, no tothom se'l podia comprar, però era raonablement econòmic, que va democratitzar la mobilitat a tot el país. Això es podia pensar que una persona de classe mitjana doncs podia comprar-se un cotxe a plazos, tot se comprava a plazos, i te n'anaves de vacances a on fos. I un 600 que podia... Allà cabia de tot. Una cosa que... Tu veus les pel·lis i cabia la sogra, el canari, el gos, els tres fills, la dona, perquè habitualment era el que conduïen els homes, no és un comentari masclista, però en aquella època una dona al volant era peligro constante, pues... I em perdonareu, ara m'acabo de guanyar alguna colleja per part de mis companyeres que me la van a dar, però és que... No, però no és que estigui d'acord, no vull justificar-me, però és una situació que en aquell moment era així. A lo que voy, que el 600 ho va revolucionar absolutament tot. Absolutament tot. Ara, hi ha un vehicle també de disseny espanyol que també pot revolucionar la mobilitat dins de les ciutats, possiblement a nivell del 600. salvando les distàncies, perquè és un vehicle pensat per això. És un vehicle elèctric que s'està dissenyant a la zona franca de Barcelona, al D-Factory, i ho està dissenyant, de fet ja fa, hi ha un prototip que es va ja exposar a diferents salons, ho dissenya Malena Engineering, aquesta empresa, i tenim el seu CEO amb nosaltres, és el Mike Heistbuehl, el meu anglès és lamentable. Mike, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies per parlar amb mi avui, que, Joan Miguel, què tal?
Home, és que el projecte és xulo, no? Com surt la idea de fer aquest cotxe? Primer, quin nom té? Com es diu aquest cotxe?
Bueno, aquest cotxe es diu E-Miles.
E-Miles.
I de la E, vol dir elèctric, com bé has dit, i Miles de la última milla. ¿Vale? Perquè, com bé has dit, les ciutats cada vegada estan més congestionades, ja no podem aparcar, hi ha massa gent. Llavors, doncs, el cotxe ha de fugir de les ciutats, però ens hem de seguir bellugant. Vull dir, els comerços han de tenir els seus queviures, les farmàcies han de tenir els seus medicaments i ens hem de bellugar. Llavors, doncs, com bé has dit, els 600 de l'època, la meva família, inclús una mica abans dels 600, vam fabricar 12.000 discúters. Això és encara més vell, vull dir, era un vehicle microcotxe que es va passar a dir molt familiarment la zapatilla, perquè era un cotxet no elèctric, en aquell moment, però fet d'alumini, molt lleuger, i que va permetre bellugar la gent després de la guerra. I, clar, això la meva família, com el va fabricar, jo ho tenia una mica al cap, jo pràcticament no havia nascut, i per mi l'imant seria una mica el 600 o el biscúter del segle XXI.
En què consisteix aquest cotxe? Explica'ns el projecte i com s'ha pensat i el què.
Perfecte, doncs mira, aquest vehicle és un vehicle que és per mobilitat, per bellugar-te, no és realment un cotxe, és un que es diu categoria microcotxe, és a dir, que amb aquest vehicle no està pensat per anar-te'n a Girona, a Tarragona, no, és per la ciutat. Aha. I té, com bé has dit, està concebut per ser el més fàcil per tothom. En primer lloc, està fabricat amb impressió 3D, amb impressió tant l'exterior com a l'interior, amb la qual és molt més lleuger i molt més econòmic, òbviament. I la gran particularitat que té és que es condueix amb un joystick. És igual que una cadira de rodes, però en comptes d'estar, diguem, una cadira de rodes, està carrossada. Uh-huh. Però és tecnologia aeronàutica. O sigui, és una tecnologia molt avançada. I aquest joystick està col·locat entre els dos, diguem, la banda esquerra i la banda dreta. Està al mig. I com s'accedeix en aquest vehicle? Doncs tu ho vas veure allà en el D-Factory, s'accedeix mitjançant un portó que està a la part frontal. Llavors, tu entres per davant caminant a dintre del vehicle. I aquesta particularitat fa que una persona amb mobilitat reduïda, amb una cadira de rodes, també pugui entrar en aquest vehicle sense tenir que fer cap, diguem, de gimnàstica. No. Ho té molt fàcil i molt còmode.
Està pensat per tothom, això, per escarrans, per dretans, per entrar per porta, per persones amb mobilitat reduïda, vull dir, correcte, per tot, no?, en principi.
Per tot. I et diré més, quan el van presentar a IKEA, a Suècia, l'any passat, perquè a Suècia tenen IKEA, com que està per tot arreu, i aquest vehicle no només està pensat per portar gent, sinó que també està pensat per portar paquets, i paquets molt grans i molt pesats, perquè si jo elimino un seient de davant i de darrere, perquè a més és quatre places, no t'ho perdis. O sigui,
però és molt, és molt petit. Quina llargada té aquest vehicle?
Aquest vehicle té una llargada de 2,80 metres, vale? I una amplada d'un metro i mig. Però està previst que, diguem, en el mateix D-Factory tenim un altre prototip que està en procés de fabricació també, que el vehicle s'encongeix i s'estira, i s'arronsa. És a dir, que passa a fer dos places o quatre places. Uh-huh. Quan és dos places seria sense carnet de conduir i 45 km per hora, i quan està estirat, com és el que tu vas veure i que ja estem fabricant, aquest sí que és quatre places i va amb carnet de conduir, en aquest cas.
Uh-huh. Vale. Bé, el projecte és aquí. Quina rebuda està tenint? Perquè, clar, un projecte... Vosaltres sou l'empresa que ho dissenya, sí, que presenta, sí, el projecte, sí, però cal una financiació i posar en marxa una construcció d'aquest cotxe.
Correcte.
Com s'està rebent aquest projecte? No només aquí a Espanya, sinó a la resta d'Europa, que a vegades són bastant més sensibles que uh-huh. nosaltres en aquest tipus de qüestions.
Correcte, sí, mira, t'explico. Aquest vehicle el van presentar per primera vegada en el Saló de l'Automòbil que va tenir lloc el mes de maig a Barcelona, i va tenir una rebuda fantàstica, perquè clar, en aquell saló, doncs òbviament hi havia cotxes grans i la majoria eren cotxes xinesos, i clar, l'únic vehicle nacional amb aquestes particularitats érem nosaltres, i vam firmar durant el saló de l'automòbil un acord amb una empresa que fabrica vehicles clàssics elèctrics, amb la qual cosa, clar, el nostre vehicle hi entra molt bé, perquè abarca una àrea que no entra el nostre. I aquests vehicles són el Minimoog, el Meari, són vehicles per la platja. En canvi, el nostre està pensat per tothom i per les ciutats. I a més, vam tenir la sort de que el president del govern es va sentar en el mateix vehicle durant l'aconteixement del Viniu, i jo personalment li vaig demanar ajuda. Li vaig dir, home, aquest vehicle estaria molt bé poder-lo industrialitzar al nostre país. A mi m'és igual a on, però poder industrialitzar a casa, que no s'industrialitzi a fora.
I què em va dir Pedro Sánchez?
Bueno, doncs, si es pot dir. Em va donar una targeta de la seva mà dreta, i bueno, estem en contacte amb ells, amb l'administració, i aviam si això tira endavant. Ojalà.
Tant de bo.
Ja t'ho aniré explicant.
Tant de bo sigui així. Mike Haiswell. Haiswell. Perdó, el meu anglès és lamentable. Haiswell,
no
responsable de Malena Engineering. Escolta'm, gràcies per explicar-nos aquest projecte que s'està desenvolupant, que s'ha desenvolupat, millor dit, al D-Factory. Molt amable.
A tu, moltes gràcies, molt bon dia, i moltes gràcies a tu que m'escolta. Fins ara.
Fins ara, adéu. Cuida, gràcies, Mai, molt amable, eh? Doncs ja veieu, és un què, i cap a qui anirem, segurament. És una transformació de mobilitat que igual es queda en un projecte o que no, però que és un vehicle realment força interessant. I el més interessant, i per això hem fet la xerrada, que és d'aquí. És un projecte d'aquí, a l'Aldi Factory, a Barcelona. Eduard Porta, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buen día.
¿Todo bien o qué?
Todo perfecto.
¿Qué te parece el coche este eléctrico? Tú me estabas comentando...
Me parece muy curioso. Y sobre para la ciudad me parece muy bien, la verdad.
Pues todo, contaminación y el ruido
sonido acústico.
Coches.
Sí, exactamente. Sí, el sonido acústico, aunque no lo parezca de rodadura, se nota mucho.
Pues de seguida hablamos contigo, porque, señores, Windows 10 ha muerto. De seguida en parlem d'això, aquí a Herrera, Cope, Catalunya y Andorra. Pero abans... Com està de la qüestió de teràpia? Cada cop donem més importància a la salut mental i si necessites teràpia, teràpia multidisciplinar, hi ha un centre que t'ajudaran segur. Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella. A Bocabella ofereixen aquest coneixement de bons professionals amb qualitat, confiança, empatia en un entorn confortable, que és molt important, els espais, ahir parlàvem precisament dels espais, i allà al Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella t'ajudaran a aconseguir aquest benestar emocional que ho necessites, perquè tindran el professional que fa falta. A on està? Doncs al passatge Bocabella, número 7, al costat de la plaça Tetuan. Al telèfon 604 40 95 18. 604 40 95 18. Va, que de seguida parlem de tecnologia aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Estàs escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Ese dinero llega, todo eso llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri. Pues para seguridad, la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellience.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, me paso por el súper del Corte Inglés y hago la compra. No veas qué calidad. Me llevo un bidón de 3 litros de aceite de oliva virgen extra maestro sojiblanca, el nuestro, el que nos gusta. Y también unos sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Soto Albos, que te llevas 3 por solo 24,25 euros. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
Llama al 900-666-777.
Como ustedes saben, y como yo sé también, hay mucha tela que cortar. Se lo aseguro, el nivel de intensidad informativa no puede ser mayor. Nosotros aquí en Horizonte solo queremos saber. Esto es Horizonte y aquí vinimos a aprender.
Horizonte, los jueves a las 11 de la noche, en 4.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre Orlando, Nueva York, Egipto, el Caribe, Tailandia. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Parlem de l'actualitat tecnològica. Mira, veníem de tecnologia i passem a tecnologia amb l'Edu Porta, el nostre expert en tecnologia mòbil. Com estàs, Edu? Benvingut.
Bon dia.
Oye, esto de que Windows 10... Bueno, de fet, Windows 10 ha arribat al seu final del suport oficial, és a dir, ja no s'actualitzarà més, amb tots els bugs i nous virus que lleguen, se lo van a comer vivo. Però sembla que els usuaris europeus tindran un any extra d'actualitzacions gratuïtes. És a dir, espanyoles, Windows 10 ha muerto.
O aún no, bueno, queda poco.
Está en coma.
Está ahí coma.
Profundo.
Windows 10 ha alcanzado su fase de obsolescencia con el fin de dar soporte oficial, lo que significa que no habrá más actualizaciones de características ni parches de seguridad. Bueno, aunque el sistema operativo seguirá funcionando, cualquier vulnerabilidad detectada a futuro ya no será reparada, aumentando así el riesgo de los usuarios.
Pues ya está.
Además, el software de desarrollo para Windows 11 y futuras versiones no son compatibles con Windows 10, haciendo inevitable la migración a largo plazo.
O sea, te lo cambias o te vas a quedar ahí con el comandos.
Exactamente. Sin embargo, Microsoft ha decidido ofrecer un programa de actualizaciones de seguridad extendidas a usuarios particulares en el espacio económico europeo, permitiendo un año adicional de soporte gratuito.
Muy bien.
Solo en Europa.
Solo en Europa. ¿Y si tienes Windows 10 en Estados Unidos?
Hay que apoquinar. Tienes que pagar. Si quieres esa actualización, o una de dos. O te pasas a Windows 11 de una forma gratuita, que te lo dejan hacer, o pagas $30 y te damos un añito más de actualizaciones.
Pero si te lo hacen de una forma gratuita, ¿qué motivo hay para no cambiarte a Windows 11?
Porque hay gente que es muy reticente a cambiarse a Windows 11 porque no se fía. Por A o por B. O hay ordenadores que no pueden pasar a Windows 11 porque Windows 11 te...
Ah, sí, esto es verdad. Que te pilla te pide unos requisitos determinados.
Un requisito de placa base y procesador para que...
De acuerdo.
De seguridad muy alto. Entonces tienes que tener el ordenador muy... actualizado a día de hoy.
Me quiero más la parte tecnológica esta de que tu ordenador te diga no es compatible con Windows 11 que no el snob que diga no, es que Windows 10 es como decir no, el vinilo sonaba mucho mejor. Que...
Windows 2000 era el mejor.
Windows XP estaba mucho mejor.
Que... Exacto. Bueno, para mantener el soporte los usuarios deberán iniciar sesión en su cuenta de Microsoft al menos una vez cada 60 días.
Ah, bueno. Vale. Bueno, está bien. Está
exactamente.
Bien, está bien.
Bueno, esta medida proporcionada un año extra para cualquier de los millones de usuarios que planifiquen pues migración a Windows 11, o se considerar otras alternativas. Irte a Ubuntu, que es la otra opción.
Ubuntu, y luego está Linux también.
Linux.
¿Qué es mejor, Ubuntu o
Linux?
Ubuntu
es Linux, realmente.
Es lo mismo.
Es una parte de Ubuntu. Es una parte de Linux. Linux es el otro sistema más libre, por así decirlo.
Bueno, lo conozco desde hace un montón de tiempo, pero nunca lo he usado, Linux. ¿Qué tal?
Uf, a ver, no está mal, pero tienes que ser como muy friki, te tiene que gustar mucho el tema de programación, desarrollo y tal. Para usuario a pie, al final, es Windows. Más Windows o incluso Apple, que bueno, también
Windows
es...
Apple, vale, ya entendí eso. Lo que pasa es que no, ya sé que tú eres muy fan de iOS y de Apple.
Bueno, me gusta iPhone. Pero luego yo no utilizo nada más de Apple.
Vale.
El iPad,
más. Más cosas. Y vamos a empezar precisamente hablando de Apple, porque Apple le ha presentado nuevos chips. El chip M5. Y ha lanzado nuevos productos como el MacBook Pro, el iPad Pro, con mejoras de rendimiento.
Exacto.
Pero hay un techo en todo esto. Es que cada semana se están sacando cosas nuevas que no te da tiempo a amortizar lo que te has comprado.
Bueno... Apple es cada año. Cada año tiene que ir sacando. Bueno, es decir que los MacBook
Pro... Pero es que en un año no se puede quedar esto obsoleto.
Normalmente ellos no suelen hacer cada año, alguna vez sí que ha pasado, pero puede pasar dos o tres años en que te saquen algo. Eso también es verdad. Apple ha presentado su nuevo chip M5, que debutará con el nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas y el iPad Pro. Fabricado con una tecnología de 3 nanómetros, el M5 promete un notable aumento de rendimiento, especialmente en tareas de inteligencia artificial, que lógicamente...
Claro, es lo que va a tocar ahora.
Es lo que toca
ahora. Las novedades irán por aquí.
Exacto. Gracias a la arquitectura GPU, mejorada con 10 núcleos y un neural acelerador para cada núcleo. Básicamente es, los procesadores antiguos van muy bien, pero cuando tienen que hacer tareas de inteligencia artificial, los típicos núcleos CUDA,
van lento.
Se quedan cortos.
Se quedan entonces, ahí... Claro,
tienen que ir actualizando donde estos procesadores tengan ese tipo de procesador para adaptarse.
Pero entonces, ¿vale la pena cambiarse o no?
Si utilizas mucho inteligencia artificial, te podría llegar a servir. A mí, quiero decir que una de las cosas que... Es decir, que la GPU del M5 es 4 veces más potente que la del M4, que ya era una pasada, mejorando el rendimiento multihilo un 15%. A mí lo que más me gusta de... O sea, si yo me tuviera que comprar un ordenador para trabajar en portátil, lo típico, en coworking, porque me voy a la cafetería, porque estoy viajando y estoy en el aeropuerto,
sí,
me cojo un MacBook Pro.
¿Sí?
Porque... Tiene una cosa...
Sí, razona tu respuesta, más allá ventaja, de tu fanatismo por Apple.
No, porque no tengo ningún ordenador.
No, es verdad, eso es verdad, tienes el móvil, sí.
Pero sí que es verdad que te da un rendimiento, o sea, te da el rendimiento 100% siempre, desde que tengas 100% de batería o hasta el 1% de batería, y te dura 25 horas. Eso en un portátil es una locura.
Claro, sí, 25 horas.
25 horas son muchas. Ponle que dices, bueno, es que a veces no llegas a 25 porque consumes un poco más. 20 horas sigue siendo una locura. Cuando un portátil te dura...
Digamos, ¿es que usa un 3. Windows, por ejemplo, Windows 11 en un portátil?
Mi portátil dura una hora con Windows. Y es un portátil nuevo.
Hombre, de una hora a 20...
Claro, la diferencia es muy
grande. De una hora a 20, si es para ese trabajo específico que estabas comentando del coworking, de conectarte en cafeterías y demás...
Y es una cosa que sí...
No hay color, ¿eh?
Este MacBook Pro estará disponible a partir del 22 de octubre a 1.800 euros. No son baratos.
¡Wala!
También lo pagas,
Este no me lo esperaba. O mejor,
¿1.800 euros? Bueno, un portátil con cara y ojos ya te vas a los 1.100, 1.200. Portátil con cara y ojos. Ahí de 500, sí.
Es una inversión,
claro,
para que se te quede obsoleto a los 3 años.
No, eso no se te queda.
Ah, vale, bueno.
Lo bueno que tiene Apple es que... 5, 6, 7, 8 años se pueden aguantar muy fácilmente.
Bien. No, es verdad que luego tienen un servicio de atención al cliente muy bueno.
Exacto.
O sea, todo al César lo ves del César, está claro,
Y el iPad Pro, pues también, aprovechando este M5, incorporará este nuevo chip, la conectividad del N1, que es el nuevo chip también de Wi-Fi 7 y el modem C1X para mejorar las velocidades de redes móviles. Y este modelo, pues, ofrece el doble de velocidad de lectura y escritura. Y también el 22 de octubre, y empezando por 1.100 euros.
Pues que son muy caros.
Son caros. Pero, mira, esto es una anécdota personal. Yo tengo un iPad Pro que me lo compré en 2018.
Sí.
Y se me rompió la pantalla. Y ya no hacen cambios de pantalla porque es muy antiguo. Entonces dije, bueno, pues me voy a comprar uno, pero no tengo ganas de comprarme el Pro porque son muy caros. Y comparando las características de mi iPad Pro de hace casi...
8 años,
sí, exactamente. Sí. Y el actual normal, que te cuesta 400 euros... Tiene mejores características el mío antiguo.
¿En serio?
Sí, mejor pantalla, mejor procesador, sí. Lo que pasa es que es verdad que el procesador para según qué cosas es más lento o el almacenamiento.
Pero eso se queda
limitado.
¿Cómo se explica?
Porque son muy buenos, porque son procesadores muy, muy buenos.
¿Y los hemos ido a peor, te refieres, en algunas cuestiones?
Claro, si te vas a la gama alta será una locura, pero si te vas a la gama media, pues están como que... Vas como 5 o 6 años adelantado.
Claro, te van presionando también para que compres, ¿eh?
Exacto.
Vamos, está más claro.
Claro, la diferencia de un iPad, por ejemplo, de 400 euros a 1.000 euros. Hombre, la diferencia se nota.
Y tanto. Bueno, yo voy a acabar preguntándote por lo que ha hecho Sony, porque parece ser que Sony está revelando o ha revelado tecnologías avanzadas para... Atención, jugones, los que sois muy fan de este tipo de cosas, de la PlayStation en concreto, tecnologías avanzadas para la PlayStation 6.
Exactamente.
¿Cuándo llega la PlayStation 6?
Aún no ha sido presentada y se espera el lanzamiento para dentro de unos años, pero sí que ha salido Mark Cerny, que es el arquitecto de las dos antiguas consolas, Play 4 y Play 5, donde con la colaboración con AMD han hecho como una pequeña entrevista o han dado un pequeño vídeo donde hablan de la nueva arquitectura que se llamará Amethyst, donde comentan que han destacado tres tecnologías clave. Una de ellas se llama Neural Arrays, un conjunto de unidades de procesamiento que trabajan juntas para mejorar el rendimiento y eficiencia de gestión de datos, gráficos, o sea, FPS. Radiance Cores, hardware dedicado a los trazados de rayos. Y Universal Compression, que es un nuevo sistema para evaluar y comprimir los datos de la GPU, reduciendo el uso de ancho de la memoria, haciendo resoluciones altas.
O sea, de aquí 3 años todo esto estará obsoleto, tendrán que cambiarlo todo de nuevo.
Hombre, esperemos que no.
A la velocidad que van estas cosas.
Yo espero que no.
Bueno, pero pinta bien la PlayStation.
Pinta bien.
Este tipo de cosas con la tecnología, la IA y estas cosas, si eres jugón, este tipo de cosas, pintan bastante.
Es a donde tienen que ir a día de hoy.
Eduardo Porta, experto en tecnología móvil. Oye, muchísimas gracias.
Nos vemos la semana que viene.
Cuídate mucho, ¿eh? Ya me enseñarás tu iPad Pro este, el que estás comentando. Va, que arribamos a la hora, continuamos explicando todo el que te interesa a mediodía, COPE, a Pilar García de la Granja, y después tornem per parlar de la crisi de les llars d'infants privades. De seguida, a migdia, COPE.